Escolta, va molt bé que hagis dit tot això perquè ens servirà per enllaçar en les següents qüestions que posarem damunt la taula. Bé, nosaltres no les posarem, sinó que seran els Tonis del programa, en Toni Mateus i l'Antoni Mellado, a qui saludarem ara els estudis de Ràdio La Selva. David, escolta, per molts anys...
Gràcies a vosaltres.
Molt bon dia Mundial de la Ràdio. Suposo que ara tu ja encadenes també aquestes jornades
mataronianes, no?
Exacte.
Maratonianes,
això mateix.
Sí.
Mira, hem fet també la pífia. Això també tindria cabuda, en els programes. De...
Sempre qualsevol... Al final sempre rectifiques. En el món casteller a vegades t'equivoques, però has de rectificar.
Hi ha ràdio avui encara? Per quantes hores tens ràdio?
Avui ja acabar de resumir el que ha passat avui, ja preparant-se per demà. Sí, encara un parell d'horetes encara ens hi posem.
Doncs escolta, bona feina i visca la ràdio.
A vosaltres i visca la ràdio, també felicitats Ràdio Ciutat de Valls per molts anys més.
Passant 2 minuts al punt de 3:45 de la tarda. Va, anem cap als estudis de Ràdio La Selva, perquè allí tenim els Tonis. Toni Mateus, Antoni Mellado, bona tarda, molt bon dia Mundial de la Ràdio. Suposo que avui més que mai esteu espectaculars.
Com ho saps, Virgili?
Ben tornat, Eduard.
Ben tornat, eh?
Moltíssimes gràcies.
Has fet una Mataró?
He fet una Mataró, sí senyor. Sí, sí,
molt
sí.
Bé, molt bé.
El que deies, Eduard, feliç dia de la ràdio, a tu, a tothom qui ens està escoltant. Pels Tonis, tots els dies, ja ho saps, són el dia de la ràdio. Aquest meravellós invent de...
Home, de Marconi, no? A la facultat diuen Marconi.
Ah, doncs la facultat...
A veure, molts consideren Nikola Tesla, nascut el 1856 i mort el 43, el 1943, com el veritable inventor de la ràdio. Encara que va ser Guglielmo Marconi, el que deies tu, nascut el 1874, una mica més tard, i mort una mica abans, el 1937, qui va presentar la patent el 1904.
Estimats inventors del Camp de Tarragona, recordeu sempre a patentar el vostre invent. No sigui cas de que vingui un Marconi de torn i us robi la idea. Gràcies a aquesta patent, molts consideren, fins i tot a la facultat, com ha dit el Virgili, a Marconi com l'inventor de la ràdio. I el 1909, gràcies a això, va rebre el Premi Nobel de Física per la seva contribució a la telegrafia sense fils.
Tot això, tot plegat, es remunta al 1895, quan en Nikola Tesla, l'inventor friki, que es va enamorar d'un colom... Sí, sí.
Comor? Comor?
Tal com ho sentiu, eh?
Comor?
D'un colom. Tesla estava obsessionat amb els coloms i un va dir fins i tot que era la seva raó de viure.
Que bonic, l'amor amb un colom.
Fixa't, demà que és Sant Valentí, eh?
Ai, sí.
Love is in the air. Doncs el 1895 ja havia inventat un sistema per a transmetre missatges de veu sense fils.
No obstant això, com hem dit, va ser en Marconi qui va utilitzar l'invent d'en Tesla, i el 1899 Marconi va realitzar la primera comunicació sense cables. Va enviar un missatge entre Dover, que estava a Anglaterra, fins a Bologna, a la França, a una distància de 48 quilòmetres.
Un parell d'anys més tard, el 1901, va ampliar aquesta distància i va realitzar la primera transmissió que va creuar l'oceà Atlàntic. 3 anys més tard va registrar la patent i per aquests motius doncs, molts creuen que va ser en Marconi el seu inventor.
I no va ser fins al 1943, Eduard Virgili, quan la Cort Suprema dels Estats Units va reconèixer a Nikola Tesla com l'inventor de la ràdio i li va retornar la patent en poder de Marconi fins llavors. Al poc, el Nikola Tesla va morir. Hòstia, tu, va disfrutar de poc de la patent.
Quina va ser la primera retransmissió radiofònica de la història? Doncs va ser un carrer major especial? No.
No, home, des de Valls.
No. Haurem d'esperar per això, eh? No. La primera es va produir la nit de Nadal del 1906, quan des de la Brand Rock Station a Massachusetts es va poder escoltar la cançó Oh Holy Night i alguns versos de la Bíblia en una nit tan màgica com la nit de Nadal.
I els aparells de la ràdio van ser creats el 1910, quan Henry H.C., en Dubois i en Cliff.
A veure si en aquest temps que no hi he sigut, a veure si hem millorat la pronunciation.
Ok. Henry H.C., Dunbody i sí. Greenleaf Witter-Pickard, els dos germans Witter-Pickard, van inventar la ràdio de galena. 10 anys després van començar les primeres transmissions regulars a programes d'entreteniment. En Jordi Hurtado ens ho ha explicat, sí. La ràdio i la tele, dos grans invents que sempre han anat gairebé de la mà. Avui, per posar aquesta cirereta especial a la nostra secció, et portem sèries de televisió on la ràdio és la protagonista, Eduard Virgili.
Home, sí, la... ràdio Bofarull.
A ver...
Spoiler?
Spoiler?
Les sèries sí, ambientades en l'univers...
Sí. Ja ho veurem.
Les sèries ambientades a l'univers de la ràdio doncs, solen ensenyar-nos el treball diari que realitzen els professionals d'aquest mitjà. A més, la ràdio també ha format part de la trama de moltes sèries per fet que els seus personatges protagonistes treballen en aquest mitjà o participen en un programa radiofònic. Comencem amb una de les darreres, que s'ha pogut veure. Parlem de la noche de... Los Reyes de la Noche.
Los Reyes de la Noche.
La noche del cóndor.
Comenzamos por un programón
a celebrar.
A celebrarlo, perquè és la gran rivalitat entre dos periodistes esportius que busquen aconseguir la major audiència possible per als seus programes de ràdio, que és el pa nostre de les ràdios i també l'argument de ficció de Reyes de la Noche, de Movistar Plus. En Javier Gutiérrez i en Miqui Esparvé són els seus principals protagonistes. Ambientada en una època de canvi, Eduard, on el futbol és l'opi del poble, encara ho és, Paco el Cóndor, ojo al dato, Paco el Cóndor, Gutiérrez, que és el Javier Gutiérrez, és un periodista consolidat amb una gran influència a la ràdio, però la seva hegemonia perilla amb l'enlairament d'una carrera personal del seu deixeble, J. Montes, que és el Miqui Esparvé.
I quan en Paco fitxa per una nova cadena, en Jota, doncs es quedarà amb el seu lloc. El conflicte entre tots dos és la base d'aquesta sèrie, on la ràdio té un paper fonamental en el context en el qual es desenvolupa, que es converteix gairebé en un personatge més de la sèrie. En recorda, i molt, a la rivalitat, a veure si te'n recordes, Eduard Virgili, que va haver-hi fa anys, entre José María García i José Ramón de la Morena, però sí. Això és producte de la vostra imaginació.
Això diuen, però és que són clavats tots dos, són clavats tots dos. Anem amb una altra, a veure si et sona aquesta.
Home, aquest és un clàssic també,
Sí senyor, els membres de l'emissora de la WKRP, els protagonistes de Radio Cincinnati, una ficció americana emesa a principis dels 80 i que gira entorn del dia a dia dels treballadors d'aquesta emissora quan la seva vida canvia per complet davant de l'arribada d'un nou director de continguts. L'oportunitat de créixer surt quan el propietari de l'emissora decideix canviar radicalment l'essència de la seva empresa i convertir-la en una ràdio molt més moderna.
Inoblidables personatges com Andy, el seu nou director, el gran Johnny Fever i el seu programa de rock.
Oh, Johnny Fever,
sí. La Jennifer, la secretària que solucionava problemes, o en Les Nesman, el periodisme tímid. La sèrie ens va doncs, mostrar els secrets d'una modesta ràdio local que buscava créixer i aconseguir fama entre els seus oients. Benvinguts a la WKRP, Ràdio Cincinnati.
I anem amb la tercera, Eduard Virgili, Frasier.
Así que como recompensa me he comprado lo que siempre había deseado. Un velero de 15 metros que me ha costado... ¿Sabe cuánto me ha costado? 300 de los grandes.
Frasier va sorgir de l'èxit de Cheers. L'any 1993 doncs, estrenaven aquesta sitcom, ficció que et centrava en les aventures i desventures del doctor Frasier Crane, el Kelsey Grammer, que tornava a Seattle, on es convertia en el presentador d'un popular consultori radiofònic per l'emissora KACL.
D'aquesta manera, l'eix central de la vida d'en Frasier gira entorn del seu treball a la ràdio, on doncs, atén els dubtes i preguntes dels seus peculiars oients que acudeixen a ell a la recerca d'ajuda. No podem deixar de banda també els papers del seu pare, el seu germà petit, la cuidadora i el gos, que fins i tot tenia club de fans.
Sí, i tant, que sí. Anem amb la quarta. Doctor en Alaska.
Has estado donde yo estoy esta noche. En el lugar del accidente del amor no correspondido.
Oh, y os habéis preguntado. Qué gran el Chris. Es pot veure a mateix a Filmin. L'han recuperat. Ens narra les peripècies del dia a dia d'un doctor de Nova York que ha de treballar en un petit poble anomenat Sicily, a Alaska. Allà, entre molts personatges, es troba en Chris Stevens, un locutor de ràdio de la petita emissora K-Oso, o la KBHR.
Cada matí feia el seu programa, Chris al matí, des d'allà ens feia creure en el poder de la paraula. En Chris és un exconvicte de Virgínia amb un passat fosc, és un personatge culte i sincer que exerceix de filòsof a través de les zones de K-Oso. A molts ens va fer estimar l'ofici de la ràdio.
Sí.
I com has dit nois, tu,
nois, nois, no, com he dit jo, com he dit jo, ens esperarem. Guardem el caramelet.
Guardarem la cirereta final.
Després del bullet informatiu de les 5, et sembla?
Em sembla fantàstic, aquí estarem nosaltres i vosaltres des de Valls.
de seguida tornem als estudis de Ràdio La Selva amb Antoni Mateus i l'Antoni Humellado, els Tonis, que avui ens repassen la història de la ràdio, o no, com sempre, a la seva manera. Nois, ara de seguida tornem a casa vostra. Eric, petita pausa i de seguida tornem?
Petita pausa i tornem.
Doncs vostès no canviïn de dial. Això és Carrer Major, avui, especial des de Valls, en el Dia Mundial de la Ràdio. Fins ara. Esa forma suya de peinarse.